Està vostè d'acord que Catalunya esdevingui un estat de dret, independent, democràtic i social integrat en la Unió Europea? Aquesta és la pregunta que respondran els santcugatencs majors de 16 anys que vulguin pronunciar-se sobre la consulta sobiranista que tindrà lloc aquest diumenge a 170 municipis catalans. Sant Cugat, ja ho saben, és la ciutat amb més població que afronta la consulta. Compte enrere, doncs, per aquest referèndum que, malgrat no ser vinculant, ha demostrat que mobilitza moltes veus. Caldrà veure què passa aquest diumenge i, sobretot, què passa el dia següent. De moment, un miler de vots anticipats. Víctor Alexandre és portaveu de la plataforma santcugatenca per l'autodeterminació. Ens acompanya a Cugat Ràdio. Bon dia.
Bon dia.
En primer lloc, parlem d'aquest acte de diumenge, tot i que tenim en cartera aquest acte final de campanya d'aquesta tarda. Víctor, una mica com s'ha configurat, com s'ha dissenyat i amb quina intenció es veurà i es viurà aquest acte del 13 de desembre.
Les característiques de la jornada electoral seran exactament les mateixes que les d'unes eleccions qualsevol. És a dir, els col·legis s'obriran a les 9 del matí i es tancaran a les 8 del vespre. I aleshores estaran tot el dia, totes aquestes hores, oberts i n'hi haurà a Sant Cugat, a Valldoreix i a Mirassol. A la Floresta i a les Planes no hem pogut tenir instal·lacions per encabir-hi un col·legi electoral i demanem doncs, a les persones d'aquests districtes que vinguin a fer-ho a la ciutat concretament. N'hi haurà la central de dades, també estarà instal·lada al Club Muntanyenc, allà es podrà votar i hi haurà l'oficina de premsa amb tots els periodistes. Mirarem que les persones doncs, conegudes doncs, que interessen també la premsa per ser entre vistades, doncs votin allà però a part d'això també hi haurà, es podrà votar al Teatre de la Unió, es podrà votar a l'Escola d'Arquitectura, als dos Ateneus, a la plaça del Monestir i a Can Cadena i al Club de Mirassol.
En total una quarantena, tenim nosaltres segons Cugat.cat, 48 urnes en total repartides per tot el territori. Ja comentaves, Víctor, que els planencs i els forestans hauran de fer un esforç extra per poder pronunciar-se. Atès de les circumstàncies i la casuística no, de Sant Cugat i aquests dos punts flacs que ens queden amb els dos districtes, com es presenta aquesta jornada i amb quina perspectiva per part vostra?
Sí, la dificultat de tenir instal·lacions en aquests dos districtes, que ens sap molt de greu, ens obliga doncs, això a prescindir-ne. No podíem ni tan sols tenir un camió, perquè havia de ser un camió adaptat per a les persones grans o impedides, i això ens obliga doncs, a demanar-los que sisplau, doncs, vinguin a Sant Cugat a votar, i perquè nosaltres no podem anar al seu districte.
No heu tingut espais? No, ni municipals no, per poder tirar endavant això. Com valoraria una mica, ara que ja ha passat tot, que esteu a la recta finalíssima de tot aquest procés que ha mobilitzat i que diumenge ha mobilitzat 350 voluntaris, com valoraria una mica la gestió municipal en aquest assumpte des del moment en què s'aprova aquella moció fins a dia d'avui?
Home, seria bé que se'ns hagués deixat alguna instal·lació municipal, concretament a la Floresta i a les Planes, perquè justament aquesta és una de les dificultats que hem tingut, el trobar un local per poder situar un centre electoral. Però és que, a més, la notícia ha saltat, és a dir, l'advocacia de l'Estat ha dit que no infringeix cap llei que els ajuntaments cedeixin les instal·lacions municipals per fer-hi la consulta. És a dir, que fins i tot es podria votar en el mateix ajuntament. A nosaltres l'Ajuntament ens va dir que no es podia, que no ens deixava el pavelló perquè la llei deia que no podien deixar-nos el pavelló. I bé, ja s'ha vist que aquesta llei no existia, de manera que no acabem d'entendre quina llei és aquesta llei, perquè si no existia, com és que no se'ns podia deixar el pavelló perquè ho deia una llei que invisible. És una llàstima, perquè això ens obliga a fer-ho doncs, a la festa de Cluent, de fer-ho a la plaça del Monestir, en lloc de fer-ho en un lloc obert, que tenint en compte que és desembre, doncs potser per la gent gran, si passa fred, doncs estaria bé que hi hagués. Tot i així, hi haurà unes estufes, a la plaça del Monestir hi haurà estufes d'aquestes per situar-se a l'aire lliure, de manera que doncs, si pugui estar bé. I per això també hem avançat l'hora de començament de la festa de Cluenda, que serà a 8:15. Tothom ens diu, tant d'hora? Sí, és hivern, i com que és a l'aire lliure, doncs hem procurat no començar molt tard. Això no vol dir que la festa pugui acabar tard, pot acabar quarts d'una, però ja serà, la part final serà per gent molt més jove, amb concerts de música amb gent molt més jove, que ja és molt més resistent al fred.
Hem parlat de l'acte de diumenge, del de divendres, d'aquesta tarda, 7:45 del vespre. Et preguntava per aquesta valoració de la gestió que ha fet l'administració local, no li posava, ho veig, molt bona nota. L'alcalde ja hi ha votat de forma anticipada, animant a la gent amb el seu acte a votar, a pronunciar-se aquest diumenge. 7 regidors de l'Ajuntament de Sant Cugat, d'Esquerra, Iniciativa i Convergència Democràtica, doncs, han dit la seva també amb un manifest conjunt.
Sí.
Com ho valoreu?
Bé, molt positivament. Està molt bé que els regidors, doncs, uns quants regidors de l'Ajuntament de Sant Cugat, doncs, espontàniament, sense demanar-ho la plataforma, perquè nosaltres no els vam demanar que ho fessin, espontàniament ells van decidir fer públic el seu suport. I com que els regidors d'un ajuntament són referents, ciutadans, doncs està molt bé que aquesta foto sigui visible pels santcugatencs, que és una consulta que es fa, en la qual la gent pot dir sí, pot dir no o votar en blanc, i no hi ha res més, és a dir, no cal donar-li més voltes, és ben senzill.
Diumenge, la logística. Jo vaig a votar, i per aquells que desconeguin el procés, com funciona el tema de les consultes, us heu preparat el tema de recompte. Observadors internacionals també tindreu per garantir transparència en aquest procés. Una mica, però com anirà aquella jornada en aquell sentit, que suposo que amb similituds evidents amb una jornada electoral com les que hem tingut fins ara?
Sí, una de les coses que a vegades es pot preguntar a la gent és a dir, com sé jo que doncs, el meu vot és comptabilitzat correctament, com sé jo que una persona no pot votar dues vegades, etcètera, etcètera, no? D'entrada, ja no hem admès el vot per correu perquè no tenim prou infraestructura per verificar-ne la veracitat del vot per correu, ni a través de consulats, etcètera. De manera que per això hem fet vot anticipat. Volíem fer la prima amb això, ser transparents. Després, si de les 1.016 persones que han votat anticipadament, podria ser que una persona hagués votat dos cops. Això pot ser, que una persona vagi un dia a votar anticipadament i uns dies després torni a votar anticipadament. I en aquell moment no ho podem saber, que ha votat dos cops, perquè només prenem dades, les seves dades, amb el carnet d'identitat, el nom, etcètera, etcètera, i es guarda la papereta en el sobre. Però després, quan introduïm tots aquests vots anticipats a l'ordinador, aleshores ja no és possible votar dues vegades, perquè quan introdueixes un nom i el número del carnet d'identitat, tots els dígits, ja no pots fer-ho dos cops, ja no t'ho admet. De manera que si algú ha votat anticipadament i el dia 13 tornés a votar, li diríem, vostè ja ha votat i no pot. Això enfilem primíssim.
Això hi ha tres observadors que vindran
sí,
fins
sí.
aquí.
No, clar, exacte, hi haurà la ja està tot supervisat perquè tot sigui absolutament rigorós.
Víctor, com anirà la jornada aquí? Tu parlaves de les últimes referències d'un 30% que per sota d'aquesta participació seria decebedor per vosaltres. Suposo que, malgrat que pot ser un misteri i els designis poden ser molts, afronteu un resultat, vull dir, vosaltres treballeu en algun sentit. Preguntar-te una mica si us podeu mullar en aquest sentit i de l'altre si creieu que la participació respecte a altres localitats serà sensiblement diferent aquí a Sant Cugat que altres.
Sí, segurament serà diferent la
més baixa, vaja.
Sí, segurament serà més baixa perquè és un cens molt més elevat que les altres poblacions, que totes les restes de poblacions, i a més, doncs, les característiques de la ciutat tan propera a Barcelona la converteixen bastant en ciutat dormitori i amb molts habitants que no estan integrats a la ciutat. Davant d'aquesta complexitat no aspirem a tenir una gran xifra, però cal tenir en compte que si tinguéssim un 30% seria un èxit. Si tinguéssim un 30% seria un èxit. Per exemple, a les eleccions europees la votació va ser d'un 37% a Catalunya. És a dir, que el desinterès és molt gran, a vegades per certes coses, oi? Això no invalida les eleccions europees. A les eleccions europees anteriors, a Girona, per exemple, va votar el 34% de la població, del cens, perdó, el 34%. I no per això, doncs, el resultat de Girona s'invalida. De manera que els resultats sempre són els que són i nosaltres, com que, si una cosa que té, imaginem, estem parlant d'eleccions europees, amb tot l'aparell mediàtic a favor, transmetent un missatge dies i dies i dies, vota, 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 són els teus drets, etc. I tot i així, vota un 34%, és clar que nosaltres, que no tenim absolutament res, vull que ho ha fet tota la societat civil, posant-hi els seus diners, aconsegueixi un 30%, és un èxit, és un èxit.
Vale, aquesta seria el tema de la participació. Amb el sí i amb el no, suposo que teniu molt més clares les...
Perdó?
Amb el sí i amb el no, més
sí,
o menys,
sí.
Això ja ho teniu més clar, ja podeu apuntar una mica, no?
Sí, creiem que el sí serà guanyador a Sant Cugat, creiem, per majoria, creiem que sí. Ens podem equivocar, però creiem que sí.
Com Arenys?
Perquè el tercer... Arenys va ser abassegador, realment, no? Va ser abassegador.
No voleu mullar en aquest sentit?
No sabria donar xifres, perquè és que no les sé, les xifres. No sabria donar-les. L'únic que podem dir és que creiem, sincerament, que el sí en sortirà guanyador.
Home, tampoc hi ha hagut molta campanya del no aquí a Sant Cugat.
Bé, cadascú que faci el que vulgui, és a dir, es pot fer campanya pel no, es pot fer campanya pel vot en blanc, hi ha hagut qui ha fet campanya contra la consulta, cadascú que faci el que vulgui.
Anem a l'endemà, precisament el resultat, recordin, de diumenge, no és vinculant, no obstant això, com preteneu que el missatge s'articuli el dia següent per tenir aquesta sensació de que la feina feta, doncs, s'ha pogut rentabilitzar?
Bé, l'endemà serà el moment de fer les valoracions, de fer el balanç, però el desplegament humà que està portant tota aquesta consulta és tan gran i tan immens l'esforç de les persones que al marge de la seva feina habitual, tot això es fa fora d'hores, no? I l'energia que la gent hi posa, que passi el que passi, és un èxit, perquè vas, lluites contra els elements, no? Ho tens tot en contra, tot l'estat ocupa en contra, i tot i així la gent s'ha unit per fer una cosa, per fer realitat això, és un èxit, de manera que ho valorarem molt positivament.
Però hi haurà una lectura, voleu una lectura d'aquests resultats, no? Ja sigui de la mateixa societat civil, d'aquells que han dit que sí, dels que han dit que no, dels que no han anat, d'aquells partits polítics que fins ara heu volgut, que es mantinguessin al marge, d'aquesta administració que heu valorat d'aquesta manera la seva gestió fins ara. Serà el moment de que ells diguin la seva en el seu conjunt. Preteneu alguna resposta, no que la cosa quedi com si res. Jo era així on anava dirigida la pregunta, Víctor.
Hi hauria tres elements que demostren el valor de les consultes, que ja justifiquen la consulta. Un és que les consultes han situat la independència al carrer, com un tema en el debat quotidià. És un tema que la independència deixa de ser una cosa tabú o minoritària i ja es parla d'ella com es parla de moltes altres coses. Aquesta és una. L'altra, obliga els partits polítics a posicionar-se clarament en relació a aquesta qüestió. S'ha acabat l'ambigüitat, s'acaba tot un plec d'anys d'ambigüitat, de no saber si determinats polítics pugen o baixen en aquesta qüestió, i s'han de definir. I en tercer lloc, doncs, fa que a partir d'aquest moment ja res no serà igual. Ja res no serà igual, perquè s'haurà destruït un tòpic, que és que l'independentisme és minoritari. S'haurà vist que de minoritari res de res i que hi ha un teixit social molt gran que vol que aquest país sigui un país normal, com la resta de països normals que decideixen per ells mateixos. I un país que decideix per ell mateix és un país independent, no un país dependent, és independent.
Per acabar, Víctor, quin és el futur de la plataforma santcugatenca per l'autodeterminació un cop finalitzi aquesta història?
Bé, és una plataforma que va néixer amb un objectiu molt determinat, molt concret, i un cop l'objectiu s'ha assolit, doncs la plataforma desapareix i ha fet la seva feina, i aleshores ja serà la mateixa gent de la plataforma i els que no pertanyen a la plataforma, com a catalans, els que hauran de conduir les regnes d'aquest país i convertir-lo en un poble lliure.
Víctor Alexandre, portaveu de la plataforma santcugatenca per l'autodeterminació, moltíssimes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista a Cugat Ràdio. Ja ho saben, aquesta tarda a 8:15 hi haurà aquest acte final de campanya a la plaça d'Octavià. Que vagi molt bé i fins una altra.
Gràcies.